Catalunya Informació.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Només la reacció serena dels veïns ha impedit una tragèdia més gran quan aquest matí, a primera hora, una violenta explosió de gas seguida d'un pavorós incendi ha fet cremar com una teia una planta d'un edifici de 8 pisos del barri de la Verneda de Barcelona. Els veïns de l'immoble han facilitat amb la seva sang freda que els bombers els poguessin evacuar. Tot i això, no han pogut impedir de topar-se amb tres cossos calcinats en un dels pisos sinistrats. Es tracta dels tres fills d'una família que vivien al costat del lloc de l'explosió i cada vegada pren més cos que la deflagració. Unitat mòbil a la Verneda, Valeria Obereda, ha estat provocada.
Doncs hi ha una novetat d'última hora, i és que la dona del primer tercera, on hi ha hagut la deflagració, que fins ara situàvem entre els ferits, està desapareguda, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Fonts judicials han explicat que l'havien de desnonar i que abans de l'explosió, que ha passat cap a 7:45 del matí, alguns veïns l'han vist sortir al carrer amb dues bosses a la mà i penjar una nota en un arbre. Això fa sospitar aquests veïns que ella hagi provocat el sinistre.
De seguida tornarem al lloc de la tragèdia. A Valls també es treballa amb la hipòtesi que una altra explosió en un edifici de 7 pisos, que ha fet un ferit greu, podria ser igualment intencionada. També anirem a la capital de l'Alt Camp. I sembla que l'últim crim de violència de gènere comès a Catalunya dijous passat no quedarà impune. Avui n'han detingut el presumpte assassí a Tarragona, Carme Cassanyes.
En efecte, Martí, el presumpte assassí de la noia morta ganivetades a Tarragona dijous passat ha estat detingut aquest matí, però ha estat a Lleida. És un jove de 27 anys i de nacionalitat marroquina, igual que la víctima. Demà passarà a disposició del jutjat número 2 de Tarragona, que es podria inhibir a favor del jutjat de violència domèstica.
Obrirem línies internacionals. França extreu conclusions dels resultats de la segona volta de les eleccions locals que hi van restituir al Partit Socialista bona part del poder municipal perdut fa 7 anys. Tret de Marsella, que es manté en mans dels conservadors, la resta de grans capitals franceses tornen en bona part sota control de l'esquerra. Hi ha casos històrics, com el de Tolosa de Llenguadoc, quarta ciutat del país, que ha trencat una hegemonia de gairebé 4 dècades de la dreta. El president Sarkozy minimitza tant com pot l'impacte del revés a les urnes sobre el seu mandat, però l'opinió pública a París, Maria Rovira, li reclama alguna mena d'acte de contrició.
Doncs si els francesos han deixat clar que volen un canvi en la política del president Sarkozy, com ja ho demostraven les seves baixes cotes de popularitat. A part de lleugers retocs del govern i desig de continuar amb les reformes, el canvi més evident serà segurament en l'estil fins ara ostentós i per present de Sarkozy. El gir avançarà cap a una major discreció i un rol més clàssic i simbòlic de president de la República, amb la presència en actes com el d'avui pels funerals d'estat per l'últim combatent francès de la Primera Guerra Mundial, mort divendres.
I a casa, la batalla pel control d'Esquerra Republicana en el Congrés de juny entre Carot i Puigcercós, avui s'hi ha afegit un tercer nom, Joan Carretero, que d'entrada troba a faltar Lídia Orriols, que la desfeta del 9M no hagi comportat assumpció de responsabilitats.
Carretero qualifica de novel·lia democràtica que davant d'una davallada electoral ningú es plantegi si ha tingut alguna responsabilitat. L'exconseller critica que en alguns casos es cregui que el càrrec és vitalici i compara i apunta que si el PSOE o el PP haguessin perdut més de la meitat de vots, Zapatero i Rajoy haurien dimitit.
Nova crida a la prudència de les autoritats de trànsit a la vista de l'estadística negra de les primeres hores de l'operació sortida de Setmana Santa. Només a Catalunya 6 morts aquest cap de setmana. El Servei Català de Trànsit adverteix que està preparat tècnicament per perseguir els conductors que instal·lin aparells per burlar els radars. Aquestes infraccions poden acabar amb el vehicle intervingut, tal com ha revelat a Catalunya Ràdio el cap de trànsit dels Mossos, Sergi Pla.
Immobilitzarem el vehicle fins que treguin l'aparell del cotxe. I ara intentarem també l'intervenir el vehicle com a prova de la infracció.
I 5 minuts abans dels esports, 5 minuts abans de 3 quarts, l'hora dels esports, l'esport al punt, ara el més destacat en portada, Jordi Turrià.
Doncs la portada del programa serà per la parella Gemma Mengual i Andrea Fuentes, que acaben de guanyar la medalla d'or de la prova de duent dels campionats d'Europa de natació sincronitzada que es disputen a Eindhoven. D'aquí a poc més de mitja hora connectarem amb la ciutat holandesa per felicitar-les. També parlarem de la possibilitat que faci un boicot als Jocs Olímpics de Pequín per culpa de la situació que es viu al Tíbet.
Les 2:04 minuts.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
El barri de la Verneda de Barcelona viu avui un dels dies més tristos de la seva història. Una explosió de gas causada molt probablement per una dona que avui havien de desnonar, ha causat un incendi i hi han mort 3 persones. Queda per confirmar-ne les identitats, però tot fa pensar que es tracta de tres germans que vivien al pis del costat d'on hi ha hagut l'explosió. La seva mare ha quedat ferida. Tot ha passat al bloc de pisos situat a la Rambla de Prim de Barcelona, cantonada amb el carrer d'Andrade. Començava molt d'hora, amb unes flamarades pavoroses, amb una explosió que feia esgarrifar. I els fets els han seguit fil per randa, doncs, les unitats mòbils de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació desplaçades des de primera hora al lloc dels fets, una de les quals comandada per la Valèria Obereda. Valèria.
Hola, bon dia. Gira última hora sobre les informacions relacionades amb aquesta explosió. Tot el matí ens havien dit que una ferida greu era la que vivia al pis on hi ha hagut la deflagració, el primer tercera. Doncs ara els Mossos d'Esquadra asseguren que no se sap on és aquesta dona. Aquest matí alguns veïns l'han vist sortir de casa seva amb un posat estrany, sense saludar ningú i carregada amb dues bosses. Després ha penjat un paper en un arbre. Sentim-ho.
Hoy la desociaban. Entonces la han visto salir con dos bolsas y colgar una nota en el árbol de enfrente de la portería. Y una mujer que no pagaba nada y iba a desociar, que mi padre era hoy desocio.
Això ha incrementat les sospites que el sinistre l'hagi pogut provocar aquesta dona. El més trist de tot és que hi ha tres víctimes mortals. Serien dos adolescents i un major d'edat. Els veïns han explicat que han vist com una ambulància s'emportava ferida l'Antònia, la mare d'aquests tres joves, dos nois i una noia. Els bombers després han trobat a l'interior del pis, primer quarta, el del costat de l'explosió, tres cossos calcinats. Mentrestant, una muntanya de runes s'acumula al davant del pis que aquest matí ha volat pels aires a la Rambla Prim. Els bombers continuen, 7 hores després de l'explosió, llançant carretades de runa des del balcó. I pel forat que ha deixat una paret que ara ja no existeix, doncs només es veu això, tot negre i calcinat. A l'interior de l'edifici, el pati de llums ha fet de xemeneia i ha ajudat a propagar el foc cap amunt. Això ha fet que hagi calgut desallotjar l'edifici en una delicada i espectacular operació amb una escala extensible dels bombers. Un veí explica el dramatisme de l'operació.
Al otro lado había gente con cuerdas intentando bajar a ver si salían, porque es que la columna de humo era impresionante. Y la gente del otro lado está desesperada, hasta que han llegado los bomberos también. Están a ver si bajaban por la ventana, un hombre ha tirado una cuerda, todo el mundo diciéndole que no se tiraran, que poquito a poquito, que se esperaran un poco.
A banda de tot, també hi ha 11 persones que les han hagut d'atendre als serveis mèdics.
Gràcies, Valèria. El drama encara podria haver estat més gran, però diversos veïns de l'edifici ja són de vacances de Setmana Santa. Els bombers també diuen que l'actuació dels veïns que han viscut la tragèdia ha evitat més víctimes. Ara, però, els queda una altra preocupació per davant. L'estructura de l'edifici no ha resultat malmesa, però, segon punt de connexió, Jordi Canal, encara trigaran a poder tornar a casa.
Sí, ho ha dit la regidora de Seguretat, Assumpta Escarp. Com dèieu, l'edifici afectat és un edifici de 8 plantes. Se n'han hagut de desallotjar 37 persones. 13 són els veïns que han resultat ferits i que estan hospitalitzats. La resta se'ls ha atès en un primer moment en un centre cívic del barri. Una desena ja se'ls ha reubicat en hotels i, segons Assumpta Escarp, sembla que l'estructura de l'edifici no ha resultat afectada, però que caldran uns dies per poder-ne restablir els serveis.
Serveis municipals ha posat aquest servei de reallotjament amb hotels que es mantindrà mentre no sapiguem quan poden tornar a entrar. És molt prematur encara poder dir si els de pisos superiors o no poden entrar fins que no sabem no només l'estat de l'estructura, que sembla que està bé, però s'ha de ratificar, però sobretot també l'estat de les instal·lacions.
L'explosió ha destruït totalment els dos pisos del primer, el primer, tercera i el primer, quarta, cosa que es veu com una mossegada en la façana. Per això els bombers, que hi continuen treballant per desenrunar-lo, hi han col·locat diversos puntals per assegurar-lo.
Gràcies, Jordi. Gràcies, companys. Des de la Verneda, així doncs, la llista de víctimes, el balanç provisional, 3 infants morts. I la novetat d'última hora de la investigació és que la dona que presumptament hauria provocat aquesta explosió de gas, doncs no estaria a casa seva en el moment de la deflagració. És per això que tampoc no consta en la llista de víctimes i perquè els Mossos d'Esquadra en aquests moments miren de saber-ne el seu parador. No és l'únic cas, l'única desgràcia del dia provocada per una explosió de gas, perquè una dona també ha resultat ferida aquest matí en una altra deflagració en un habitatge de Valls, a l'Alt Camp. La víctima és la cuidadora del propietari del pis i l'han hagut d'ingressar a l'Hospital Joan 23, Tarragona, Colla Ballester.
Doncs encara es desconeixen aquí també l'origen, les causes d'aquesta explosió. Una explosió que ha causat desperfectes en l'habitatge, però que no ha afectat en aquest cas l'edifici de 7 plantes. Al pis hi viu un avi d'uns 90 anys i estava acompanyat d'una senyora que el cuidava i que és qui ha resultat ferida. Alfonso Mercader viu just davant d'aquest pis on hi ha hagut l'explosió i és a la vegada el president de l'escala.
que segurament doncs que hi havia una bombona obert, algun fogó obert que s'hi ha carregat de gas, i llavors hi ha hagut una explosió tremenda que la porta ha sortit disparada, tot el passiu ple de fustes, una vidre de la finestra de l'escala també patat, i bueno, la noia està malament. És que quan han dit que havia entrat una amb l'ambulància, dic, si és que era dins no pot haver aguantat. No resisties, el fum d'aquí no el resisties. Aquell s'ha escapat cap al terrat, de dir, tira'm cap al terrat que podeu comunicar. Doncs aquella noia seia dins i no pot haver aguantat això.
Segons fonts policials, es podria tractar d'un intent de suïcidi per part de la dona, però la investigació segueix encara avançant.
Gràcies, Colla. I encara un tercer cas. Alcalá de Henares, a Madrid, també hi ha hagut una explosió i un incendi en un habitatge. Un home de 36 anys l'han trobat mort a l'interior del pis sinistrat. Mireia Salà.
La policia investiga si es tracta d'un homicidi, ja que sembla que no hauria estat provocat pel gas. La companyia Gas Natural assegura que no té clients a l'habitatge sinistrat i els bombers mantenen que la instal·lació del gas no tenia senyals d'haver estat manipulada ni tampoc les dues bombones de gas butà que hi havia a l'edifici.
L'informatiu del migdia. Catalunya Informació.
Obrim línies internacionals. L'esquerra francesa ha afegit pressió al president del país, Nicolas Sarkozy, en guanyar la segona volta de les eleccions municipals i cantonals. Els conservadors de la UMP es preparen per fer algun retoc a l'executiu i també per introduir algun canvi d'estil a la presidència de la República, l'Elisi París, Maria Rovira.
Un cop assumida la contundent victòria socialista d'ahir, el partit de dreta de Nicolas Sarkozy accepta amb reserves l'advertiment dels francesos i entén que pot continuar la política de reformes amb petits retocs al govern. Sobretot impera, però, un canvi d'estil del president cap a un perfil més clàssic i discret, com avui en els funerals de Lazar Ponticelli, l'últim representant dels combatents francesos de la Gran Guerra. Guanyador a gairebé totes les metròpolis i amb 42 ciutats recuperades a la dreta, el Partit Socialista es planteja reconstruir la cohesió interna sota la divisa que el govern ha d'escoltar la veu dels francesos, tal com ho repetia avui el secretari general François Hollande.
Clarament hi ha una interpretació d'àmbit nacional quan tantes ciutats i departaments basculen a tot França. Es pot dir que s'ha donat confiança a l'esquerra per gestionar el territori i que hi ha una desconfiança marcada pels candidats de la dreta.
El mapa polític francès després de les municipals i cantonals ha ratificat doncs una mena de nova cohabitació on l'esquerra domina el poder local i regional mentre la dreta dirigeix el nacional. Un equilibri de forces que ha afeblit el partit centrista Modem amb la simbòlica desfeta del seu líder François Bayrou a l'alcaldia de Pau.
Gràcies, París. Ara ens n'anem a Washington. Hi ha nous motius de preocupacions per uns mercats financers sacsejats pels últims senyals de recessió. Les autoritats nord-americanes veuen com cada vegada se'ls gira més feina per frenar la crisi econòmica. La Reserva Federal, que demà segurament tornarà a baixar els tipus d'interès, ha hagut d'intercedir per evitar la fallida del banc Bear Stearns. Des de la capital dels Estats Units, crònica del nostre corresponsal Xavier Vilà.
A la Reserva Federal sembla faltar-li mans per aturar l'hemorràgia d'una economia a la que se li acumulen les males notícies i per segon cop en 6 dies ha injectat una fortuna al mercat financer per evitar mals majors. Aquest cop, però, ho ha fet d'una manera insòlita, aprovant una línia de crèdit de 30.000 milions de dòlars perquè el banc JP Morgan Chase pogués adquirir un altre banc, el Bear Stearns, per l'irrisori preu de $2 per cada acció i aturar d'aquesta manera la caiguda d'un gegant de Wall Street al llindar del col·lapse, arrossegat per la profunditat de la crisi del seu negoci hipotecari. La Fed, conscient del risc de l'operació, assegurava en un comunicat que es reserva el dret de controlar la cartera de Bear Stearns i les decisions executives sobre l'entitat. L'administració Bush, en veu del secretari del Tresor, Henry Paulson, ha reconegut que respira més tranquil·la perquè s'ha evitat un inici de setmana en què s'hauria pogut córrer el pànic entre els mercats davant l'eventualitat que Bear Stearns no pogués afrontar els seus compromisos comercials. La profunditat de la crisi i creditícia, tanmateix, voldrà més mesures. D'entrada, la Reserva Federal ha retallat en un quart de punt el preu del diner que deixa els bancs i s'espera que demà retalli i força els tipus d'interès que s'apliquen als consumidors finals.
Gràcies, Washington. Doncs aquest últim episodi de la crisi de les hipoteques del risc als Estats Units torna a provocar avui fortes pèrdues a les borses, arrossegades sobretot pel sector bancari. Borsa de Barcelona. Josep Ramon Ruiz.
Els temors que l'enfonsament del banc d'inversió Bear Stearns, que es torna, per cert, a desplomar en borsa, arrossegui més víctimes en un sector molt castigat per l'actual crisi financera, marca la sessió borsària. Els mercats asiàtics han caigut aquesta matinada a Japó més del 3,5% i ara els europeus operen amb importants pèrdues per la desconfiança sobre la banca. Aquí l'IBEX 35 ha perdut els 13.000 punts, opera en ple domini del color vermell i amb els bancs rebent un fort castig del mercat, al capdavant Santander i Banesto. En el mercat de divises, un euro enfortit que ha tornat a batre un nou rècord rècord després de superar $1.59, es canviarà però a 1.577 unitats. També en zona de màxims, el preu de l'or negre després que ha arribat als 107.96 centaus. Ara, el barril de Crubrent per entregar l'abril es compra per sota dels $106.50.
Més efectes encara de la crisi econòmica que en aquest cas es deixen notar cada vegada més en el pagament dels crèdits per part de les famílies i de les empreses. A Espanya, per exemple, la morositat dels crèdits, inclosos els hipotecaris, s'acosta ja a l'1%. I a Catalunya, un altre indicador, l'import dels articles impagats a les botigues també ha crescut considerablement, Sergi Roca.
Pel que fa a l'índex de morositat dels crèdits concedits a particulars i empreses, el gener va pujar per 7è mes consecutiu. D'aquesta manera, segons el Banc d'Espanya, es va situar en el 0,955%, el nivell més alt des de finals del 2002 i, potser encara més significatiu, l'alça mensual més important dels últims 14 anys. Paral·lelament, en relació amb les dades d'impagament d'articles als comerços, a Catalunya l'import total ha crescut un 50% en només un any, fins als 329 milions d'euros.
Les notícies destacades del dia, amb titulars i amb el Francesc Soler.
Tres germans morts i 13 ferits en l'explosió de gas i el posterior incendi que hi ha hagut aquest matí un edifici de 8 plantes de la Rambla Prim de Barcelona. La llogatera del pis on hi ha hagut l'explosió havia de ser desnudada avui. Els Mossos l'estan buscant.
També hi ha hagut una altra deflagració de gas en un pis de Valls a l'Alt Camp on una dona ha quedat ferida greu.
El JP Morgan compra el banc Bear Stearns a instàncies de la Reserva Federal Nord-Americana per evitar-ne la fallida arran de la crisi hipotecària.
Ara el trànsit, en connexió amb el nostre equip viari. Anna Gravalosa, bon dia.
Hola, molt bon dia. Bé, doncs, aquesta la circulació és fluida en general i sense problemes, però destaquem la Pota Nord, on hi ha un accident a l'altura de Badalona, que talla un carrer en sentit cap a Barcelona i fa que la circulació sigui lenta en aquest tram, també intensitat a la C58 d'entrada a Barcelona i a la Ronda Litoral. L'amplitud amb aturades entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs.
Gràcies, doncs, en plena setmana de fortes mobilitats per la Setmana Santa. Cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes. 6 persones han mort en la primera fase d'operació sortida de les vacances. Una de les principals causes dels sinistres ha estat l'excés de velocitat i, precisament, per lluitar contra aquesta infracció, el Servei Català del Trànsit perseguirà els conductors que facin servir sistemes antiradar, segons ha pogut saber aquesta emissora de compte.
Els Mossos d'Esquadra disposen a partir d'ara d'un aparell que localitza els vehicles amb detectors o inhibidors de radars, uns dispositius que són il·legals. La penalització per portar-los és una multa de 150 euros i la pèrdua de 2 punts. Ara ve el cap de la Divisió de Trànsit, Sergi Pla, ha explicat a Catalunya Ràdio que també prendran altres mesures.
Nosaltres el que farem és intentar detectar on el porti instal·lat i ara el que estem intentant, i no crec que triguem gaire a implantar, és que el cotxe, com que és un aparell que està prohibit, doncs immobilitzarem el vehicle fins que treguin l'aparell del cotxe. I ara intentarem també intervenir el vehicle dins del procediment administratiu com a prova de la infracció.
A Euskadi, l'Arzainza ja ha aprovat el nou aparell i ha detectat en dues setmanes 320 vehicles amb inhibidors de radars.
I també estem molt pendents del temps.
Doncs les importants nevades de les últimes setmanes no han fet millorar la greu sequera que parteix Catalunya, ja que no han fet augmentar les reserves dels embassaments. Pel que fa a la previsió meteorològica, estrictament, tarda ennuvolada, matí amb ambient suau a gran part del país. Demà una pertorbació d'una de precipitacions al terç nord durant el matí i es desplaçarà al migdia cap al centre i la tarda i vespre cap al sud.
Celebrem els 25 anys de Catalunya Ràdio i els 10 de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya plantant 35.000 arbres. Per exemple, els aiguamolls del Pla de Santa Maria, Marçà, la desembocadura del Gaià a Tarragona.
Informa't en el web catradio.cat/plantemelfutur.
Reserva el teu arbre a través del Teleentrada de Caixa Catalunya 902-10-1212 o www.teleentrada.com.
Amb la col·laboració d'Aigua de Beri.
Catalunya Ràdio, 25 anys.
Revisió és tranquil·litat, és ordre, és viure en pau. Revisió?
Fes passar-te per Renault Serveis per revisar el teu cotxe abans d'anar-te'n de vacances. A més, per qualsevol operació de canvi d'oli, entres en el sorteig de 150 entrades dobles per al Gran Premi de Catalunya a la Fórmula 1. I recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault.
Revisió és obvi.
Xarxa Renault de Catalunya.
Catalunya Informació. L'informatiu del migdia.
Un quart i cinc de tres, us ho destacàvem a la portada de l'informatiu. La Policia Nacional ha detingut aquest matí a Lleida el presumpte assassí de la noia morta ganivetades a Tarragona la setmana passada. Es tracta d'un jove de 27 anys, de nacionalitat marroquina, com la víctima. Anem a Tarragona. Carme Cassanyes.
L'agressió va passar dijous a la nit en ple centre de Tarragona i des de llavors la policia buscava el presumpte assassí que va fugir ràpidament del lloc dels fets. El detingut és un veí de Tarragona de 27 anys i d'origen magrebí, igual que la noia morta. La jove sortia de treballar d'un locutori quan l'home la va apunyalar al carrer Governador González, cantonada carrer Colom, al costat mateix del mercat central de la ciutat. Segons els familiars de la víctima, el presumpte agressor s'havia obsessionat amb la noia i en més d'una ocasió li havia demanat de sortir. El detingut serà traslladat demà a Tarragona i passarà a disposició del jutjat número 2 encarregat de les diligències del cas, que amb tota seguretat s'inhibirà a favor del jutjat de violència domèstica. Per cert, que aquest migdia l'Ajuntament de Tarragona ha informat que es personarà en el cas com a acusació particular.
Doncs ara obrim la crònica política del dia. Reagrupament.cat, el corrent crític d'Esquerra Republicana que lidera l'exconseller Joan Carretero, té la intenció de presentar candidatura al Congrés de Juny de la Formació Republicana per liderar el partit. La voluntat és rellançar Esquerra Republicana davant la pèrdua de vots, li diu Riols.
Joan Carretero assegura que està disponible per afrontar una de les dues principals responsabilitats del partit, la presidència o la secretaria general. De moment, però, reagrupament.cat no ha pres cap decisió definitiva sobre persones, principalment perquè falta un reglament intern que aclareixi quines són les condicions per presentar candidatura. L'exconseller afirma que el partit necessita aire fresc i critica que ningú es plantegi si té alguna responsabilitat en la davallada electoral.
Un partit de molt a prop, que és el PSOE, que hagués perdut més de la mitjana dels electors en aquestes eleccions, que hagués passat a hores d'ara? Vostè s'imagina que no hagués dimitit ningú? Vostè s'imagina el Partit Popular que el senyor Rajoy hagués perdut més de la meitat dels vots a hores d'ara, que hauria fet? Doncs jo crec que hauria dimitit el senyor Zapatero si hagués passat.
Carretero demana joc net al pròxim congrés i que es posin els recursos del partit a l'abast de tothom.
Gràcies, Lídia. I ara una altra formació política catalana que va recular les eleccions generals del 9 de març. Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa manté obertes converses amb tots els partits que tindran representació al Congrés per explorar les possibilitats de tenir grup parlamentari propi, tal com va avançar aquesta emissora. Els ecosocialistes, però, asseguren que no volen lligar aquesta possibilitat al fet d'haver de donar suport a la investidura de Rodríguez Zapatero. Recordem que amb els resultats d'Iniciativa i els d'Esquerra Unida no completen el nombre necessari de diputats per mantenir el grup parlamentari propi de què disposaven la legislatura passada. Anem ara al seu doncs d'Iniciativa. Ignasi Abad.
Jordi Guillot ha assenyalat els punts de coincidència que tenen amb Esquerra Republicana davant de la possibilitat de formar un grup parlamentari al Congrés, tot i que ha insistit que no hi ha res decidit i que cal veure el posicionament de l'altra part.
Home, Esquerra Republicana formem grup al Senat, conformem junts un mateix govern de la Generalitat. Crec que el nivell de proximitat amb tants aspectes que hi ha dels programes electorals és alta, però tampoc s'hi pot haver diferències, vull dir, cal veure els interessos de cada un per on passa. Vull dir, insisteixo, jo no vull tancar cap porta, però tampoc no obro cap.
A més d'amb Esquerra, Iniciativa ha tingut contactes exploratoris per formar grup amb el BNK, Coalició Canarina, Ferro Avall. A més de parlar amb el PP i el PSOE, Guillot ha desvinculat en qualsevol cas la possibilitat de tenir grup propi a una votació d'investidura favorable a Rodríguez Zapatero.
Catalunya Informació.
De la crònica internacional del dia, més a França, us en destaquem d'altres de notícies importants. Per exemple, al Tibet, l'armatisme continua dificultant amb escreix l'avaluació de les protestes que s'estan registrant al Tibet des de fa una setmana i amb especial intensitat els últims tres dies. Una autèntica revolta contra l'ocupació xinesa. Mentre la Xina parla de 13 víctimes mortals i nega haver usat armes letals contra els manifestants, el govern tibetà a l'exili, és a dir, el Dalai Lama, xifra ja en un centenar els morts caiguts sota la repressió de Pequín. Marta Prat.
Aquesta xifra cal afegir la que s'ha registrat també a Sichuan, una província limítrofa amb el Tibet, que té nombrosos nuclis de població tibetana. Segons grups pro-tibetans, en els aldarulls desfermats en aquesta zona hi han perdut la vida 8 persones més. Mentrestant, la comunitat internacional continua emprant la moderació en les seves crides al govern xinès. La cap de la diplomàcia nord-americana, Condoleezza Rice, ha tornat a demanar a Pequín que negociï amb el Dalai Lama, el líder espiritual tibetà, exiliat al nord de l'Índia. La Comissió Europea ha expressat la seva preocupació per la violència, però ha descartat descartat un eventual boicot als Jocs Olímpics de Pequín del mes d'agost. I aquesta tarda, hora catalana, s'esgota l'ultimàtum fixat per les autoritats xineses perquè els dissidents tibetans s'entreguin. Segons ha assegurat Pequín, aquells que rebutgin aquesta via seran tractats amb contundència. Fonts tibetanes asseguren que, hores d'ara, les forces de seguretat xineses s'han desplegat per la ciutat de Lhasa, la capital, per assetjar i detenir els participants a les manifestacions d'aquests dies.
També torna la inestabilitat més a la vora, al Kosovo, que avui ha viscut els pitjors disturbis des de la independència, avui justament fa un mes. Un centenar de persones han quedat ferides, una tercera part de les quals són membres de les forces de seguretat, durant una operació policial per desallotjar els serbis amotinats divendres en dos tribunals de les Nacions Unides a la ciutat de Mitrovica, Albert Manyà.
La minoria sèrbia ha rebut els efectius de matinada amb granades, explosius, casolans i pedres. La policia de les Nacions Unides, amb el suport de l'OTAN, ha detingut 53 serbis i, a més, l'Aliança acaba d'advertir que respondrà amb fermesa als actes de violència d'acord amb el mandat de l'ONU. El portaveu de la Comissió Europea en la matèria, Amadeu Altafaix, s'ha mostrat inquiet pels esdeveniments i ha fet una crida a la contenció.
L'atac contra un tribunal de Nacions Unides és inacceptable i, en general, l'utilització de la violència per aconseguir fins polítics és inacceptable i, per tant, doncs, expressem el nostre suport absolut a les forces de Nacions Unides i de la KFOR.
El president de Sèrbia, Boris Tadić, considera excessiu l'ús de la força per part de la missió internacional i ha advertit del perill d'una escalada de la tensió.
Hi ha més notícies, més breus. L'època d'incendis forestals ja no és només els mesos d'estiu.
La greu sequera que es viu a Catalunya ha fet que la campanya d'incendis s'allargui tot l'any. Sentim el conseller d'Interior, Joan Saura.
Cada cop més, diguem-ne, la campanya d'estiu s'allarga més. Podem parlar d'una campanya, de la necessitat de fer una campanya de fet tot l'any, perquè també a l'hivern, com els he dit, hi ha incendis.
Des de l'1 de gener, els bombers han hagut de fer més de 1.000 sortides per focs. El cos ha contractat des de principi d'any 121 bombers.
Nou pla per incentivar l'activitat emprenedora.
Una de les novetats és que s'integra des de la formació fins a les subvencions per muntar un negoci. Sentim la consellera de Treball, Mercè Arna.
Ara el que es vol donar és tota la continuïtat des del moment de fomentar l'esperit emprenedora, des del moment de consolidar, per exemple, la consolidació i l'existència tècnica eren coses que no existien abans.
La dotació del projecte és de 73 milions d'euros fins al 2010.
Continua la visita històrica d'Angela Merkel a Israel.
La cancellera alemanya ha estat al memorial dedicat als 6 milions de jueus exterminats pels nazis durant la Segona Guerra Mundial. La visita de Merkel s'inclou en les celebracions del 60è aniversari de la creació d'Israel. La cancellera pronunciarà un discurs davant del Parlament, un fet sense precedents.
John McCain i Dick Cheney de visita a l'Iraq.
El candidat republicà a la Casa Blanca, contrari a la retirada prematura de les tropes nord-americanes, s'ha reunit amb el primer ministre Nouri al-Maliki. Per la seva banda, el vicepresident dels Estats Units ha volgut encoratjar els líders iraquians a fer progressos polítics 5 anys després de la invasió militar.
Plana Cultural, 39 museus a Catalunya han firmat un manifest que recorda a la Generalitat que augmenti la participació dels museus territorials en el pla que va aprovar ara fa 2 mesos. Aquests museus temen que el debat sobre el Museu de Societat pugui oblidar aquest treball en xarxa. Unitat Mòbil a Barcelona, Montse Pujol.
Els 39 museus que signen el manifest es feliciten pel pla presentat ara fa 2 mesos, però presenten aquest manifest per recordar al govern que ha d'aplicar una més alta participació dels museus territorials. Sentim a Jordi Tura, que és director del Museu Etnològic del Montseny.
O ens articulem activament per treballar per la conservació i gestió del nostre patrimoni cultural, o no podem perdre més anys amb debats que a vegades... És a dir, el projecte de Museu de Societat s'anirà desenvolupant o es anirà definint, nosaltres hi podrem participar d'alguna manera, però sí que cal que el tema de les xarxes territorials continuï en actiu. No?
El manifest es farà arribar avui al Departament de Cultura i en els pròxims dies els representants d'aquests museus sotasignants esperen reunir-se amb la Generalitat per fer extensiva la seva col·laboració en el pla.
Abans de 2 quarts, 2 pinzellades. La mostra de cinema llatinoamericana de Lleida premia el crític cinematogràfic de Catalunya Ràdio, l'Àlex Gorina, per la seva trajectòria professional. Felicitats també de part nostra. I l'autòpsia confirma que l'exbateria d'ABBA, Ola Blunkert, va morir ahir a casa seva, a Artà, a Mallorca, de manera accidental. Tornem a resumir en titulars el més destacat de l'actualitat.
Tres germans morts i 13 ferits en l'explosió de gas i el posterior incendi que hi ha hagut aquest matí un edifici de la Rambla Prim de Barcelona. La llogatera del pis on hi ha hagut l'explosió havia de ser desnonada avui. Els Mossos l'estan buscant. A Valls, a l'Alt Camp, una altra explosió de gas ha deixat una dona ferida amb pronòstic molt greu.
Reagrupament.cat aspirarà a liderar Esquerra Republicana al Congrés del mes de juny. Joan Carretero està disposat a optar tant al càrrec de president com al de secretari general, tot i que encara no han pres cap decisió sobre els candidats.
Evacuen la policia de l'ONU del nord de Kosovo enmig de forts disturbis. La Unió Europea ja ha mostrat la seva preocupació.
Al territori tenim altres punts d'interès informatiu. Tarragona, Colla Ballester.
La Policia Nacional ha detingut aquest matí a Lleida el presumpte assassí de la noia morta a ganivetades a Tarragona dijous passat al centre de la ciutat. Demà passarà a disposició del jutjat número 2 de Tarragona que porta aquest cas.
Lleida, Pere Joan Álvarez.
El conseller d'Interior, Joan Saura, ha demanat avui a Balaguer, a la Noguera, la col·laboració dels ciutadans en la prevenció d'incendis per les altes temperatures i la sequera. Per Saura, ja no n'hi ha prou amb la campanya d'estiu dels bombers, sinó que l'alerta és tot l'any.
Passem ara per Girona, Albert Requena.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, ha tancat al públic aquest migdia el Parc Animal de Sobrestany perquè, segons un informe de la Generalitat, els animals estaven desatesos. Els propietaris, que neguen les acusacions dels agents rurals, tenen 15 dies per decidir el futur dels 300 animals que hi havia.
Tanquem a Barcelona, Quim Balaguer.
El 29 de març desapareixerà de Barcelona el Tombús, el servei d'autobusos urbans que es va implantar l'any 91 i que es distingeix pel color blau dels seus vehicles. L'empresa que gestiona aquest servei ha decidit tancar per la davallada del nombre d'usuaris.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Ja som a l'informatiu en desconnexió per les comarques de la demarcació de Barcelona i les notícies territorials més pròximes. Us ho destacàvem en titulars. A finals de mes desapareix de Barcelona el Tombús, el servei de busos urbans que es va implantar el 1991 que es distingeix pel color blau dels seus vehicles. L'empresa que gestiona aquest servei, Transports Ciutat Comtal, ha decidit tancar-lo per la caiguda d'usuaris. Gerard López.
Actualment el Tombús té una única línia que connecta la plaça de Catalunya amb la plaça Pius XII a través del Passeig de Gràcia i de la Diagonal. La integració tarifària dels altres busos urbans, que són més barats, i també l'arribada del tramvia a la Diagonal, han fet baixar la mitjana d'usuaris del Tombús fins a uns 2.000 al dia. El gerent de l'empresa, Joan Jiménez, ha explicat per aquesta emissora com els ha afectat l'evolució dels altres sistemes de transport.
A poc, la demanda nostra pues, ha anat baixant i això és pues, una raó que dius, bueno, això és un transport que en el seu moment va complir unes funcions molt determinades i que a poc veiem que aquestes funcions anaven sent substituïdes per un altre mitjans de transport i això ha sigut el que ha portat a prendre aquesta decisió.
L'últim dia que funcionarà el Tombús serà el dissabte dia 29 de març. Els usuaris que tinguin targetes multiviatge podran canviar-les a partir del dia 31 de març mateix també a les oficines de l'empresa que estan situades a la Rambla de Catalunya a Barcelona.
Més temes relacionats amb la mobilitat, però en aquest cas sobre conflictes laborals. Avui s'han reprès les negociacions entre els sindicats i la direcció de la companyia Transports Metropolitans de Barcelona per resoldre el conflicte dels conductors d'autobusos de Barcelona que mantenen la vaga per aquest dijous. De moment, les dues parts continuen igual d'enfrontades.
Els sindicats convocants, la CGT i l'ACTUB, volen millores en l'horari de descansos de forma ja immediata, mentre que l'empresa diu que tot això s'ha de negociar sempre en el marc de conveni col·lectiu. A més, mig termini, un dels negociadors per part dels treballadors, el delegat de la CGT, Saturnino Mercader, ha dit per Catalunya Ràdio que l'aparició de nous expedients sancionadors contra els vaguistes no ajuda a la negociació.
Tota la comissió negociadora per part dels treballadors dels que convoquen la vaga, tots estem sancionats, tots sense cobrar, naturalment, i pots comptar si això pot ajudar a la negociació. L'empresa diu que nosaltres estem sancionats en la vaga, doncs imagina el que està fent l'empresa amb el tema de les sancions.
Fins ara s'han obert uns 45 expedients i, segons l'empresa TMB, n'hi ha d'altres en tràmit. Els sindicats mantenen, de moment, la vaga per aquest dijous.
2:45 de 3, ara ens n'anirem al Maresme, un noi de 16 anys, ha mort aquesta matinada de resultes de les ferides que es va fer dissabte passat quan va rebre un tret de bala en un camp de tir molt a prop de Mataró, en un camp de tir esportiu. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que va ser un accident. Mataró, Beti Doñate.
Els fets van tenir lloc dissabte passat sobre les 12 del migdia al Tir Esportiu Mataró, un club situat a la masia de Can Canyameres, als afores de la capital del Maresme. Segons els Mossos d'Esquadra, la víctima, un noi de 16 anys, veí de Mataró, podria haver-se disparat sense voler amb una pistola que estava manipulant aleshores. Però la policia autonòmica no descarta altres hipòtesis i per això està prenent declaració a tots els testimonis dels fets. El noi, de qui encara no ha transcendit la identitat, va ser ingressat dissabte a urgències de la Vall d'Hebron, a Barcelona, i ha mort aquesta matinada, segons ha confirmat l'hospital. Fonts properes al Tir Esportiu Mataró, un dels clubs amb més socis de la ciutat, asseguren que els seus membres estan consternats pel succés i que no faran cap declaració fins que la investigació policial del cas no es doni per tancada.
Ara un altre accident amb el mateix resultat fatal. Un home ha mort aquest matí a Gelida, a l'Alt Penedès, quan li ha caigut a sobre el remolc que estava descarregant. En el moment de l'accident, la víctima, de 41 anys i nacionalitat francesa, era en un moll de càrrega del carrer Fur del Camí de Can Valls, descarregant el remolc de mercaderies que havia transportat des de França. Segons fonts dels bombers, el remolc no estava prou ben frenat. Més notícies pròximes. Descobrir a peu de carrer. La innovació que es desenvolupa a Barcelona és l'objectiu de la Ruta de la Innovació, una guia de butxaca que vol donar a conèixer els entorns de recerca de la ciutat. Marina Romero.
La guia concentra més de 90 espais, centres i empreses d'innovació distribuïts en 6 àrees geogràfiques de Barcelona i una que engloba les ciutats de les Rodalies. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció Econòmica, Jordi William Carnés, explica que la guia vol donar a conèixer a tothom què fa la ciutat en matèria de recerca i desenvolupament.
És una guia lúdica, és una guia de disfrutar, de passejar, de conèixer. Dins una mateixa ciutat com Barcelona, ens interessa en aquest moment que estem fent aquesta aposta per la innovació, que la gent sàpiga el que té la pròpia ciutat.
Universitats, escoles, centres de recerca i fins i tot bars, restaurants, botigues i festivals de referència com el Sonar i Art Futura queden recollits en aquesta guia que va dirigida a emprenedors, turistes i ciutadans de Barcelona.
De Barcelona cap a Sabadell, la futura ciutat de la música sabadellenca impartirà classes de cant virtualment a través de videoconferència. L'aplicació d'aquesta tecnologia no s'ha fet mai abans en classes de música per la complexitat que comporta a l'hora d'establir una sincronia entre els punts emissors i receptors. Ens explica l'Albert Segura.
L'increment de l'ample de banda i l'adaptació de la infraestructura de la Ciutat de la Música, que es construirà a l'Eix Macià de Sabadell, establirà un precedent en l'ús d'aquest sistema que retallarà la distància entre escola i alumne. El regidor de Cultura, Lluís Monge, assenyala que per Nadal d'aquest any es farà la primera prova pilot.
Tindrem uns grups d'estudiants de cant a Sabadell i un o més professors en un lloc del món. A partir d'aquesta prova, que ens permetrà no només ajustar la tecnologia, sinó ajustar un altre aspecte que també és força crític, no?, i és veure com aquests usuaris accepten la tecnologia d'aquesta manera.
La utilització de la tecnologia I2CAT serà possible gràcies a un conveni on hi participen l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Politècnica i l'empresa gestora d'aquest servei d'internet, que ara per ara ja s'utilitzen a Liceu de Barcelona per retransmetre òpera en altres punts de Catalunya o en l'Escola Superior de Cinema de Terrassa amb altres centres com, per exemple, de Canadà.
I encara us afegirem que a partir d'aquesta setmana els usuaris del servei de car sharing de Sabadell disposaran de 3 nous vehicles per fer els desplaçaments. Amb aquestes incorporacions, la capital vallesana tindrà 7 vehicles d'ús compartit i quasi doble l'oferta inicial amb què va començar a funcionar el juliol de l'any passat.
Un d'aquests nous cotxes és del tipus híbrid amb 2 motors, un de benzina i un d'elèctric, que redueixen les emissions de gasos contaminants. Barcelona també ha incorporat un altre cotxe híbrid, el que fa 5 a la seva flota de car sharing. Els clients d'aquest servei a la capital catalana tenen un centenar de cotxes repartits en 24 aparcaments de la ciutat per desplaçar-se. El servei de car sharing que funciona a Barcelona també funciona a Sabadell, Granollers i Sant Cugat del Vallès.
Recta final, Francesc Mauri, com comença la setmana meteorològica?
Bona tarda. Doncs comença en conjunt dominada pels núvols, però són primets i tots aquests núvols ens anuncien doncs l'acostament d'una pertorbació que arribarà demà. De moment, per tant, tarda tranquil·la, tarda suau i de cara a demà, en canvi, doncs varia el temps, canvia. Arribaran ruixats al terç nord de Catalunya, que seran en conjunt febles i que al Pirineu podrien ser moderats. La cota de neu anirà baixant cap als 1.300 metres. Cap al migdia es traslladaran cap al centre del país, a la tarda cap al sud i dimecres i dijous podria tornar a fer sol. Demà baixaran les temperatures.
Doncs fins aquí l'edició d'avui de l'informatiu del migdia, a 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 3. Ricard Xifreu, Manel Gil, Mercè Muñoz, Elisenda Sort, Montse Quadreny, Francesc Soler, David Badia i qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrero. Gràcies, que acabeu de passar un bon dilluns, demà ens hi retrobarem a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.